Benvinguts, amics, a un nou Somnis d'Andròmeda. Ja sabeu que en aquest podcast ens agrada combinar música, ciència i ciència-ficció, però avui el protagonisme principal tindrà la ciència-ficció, la literatura de ciència-ficció, concretament. I ho farem tornant a Isaac Asimov. En altres programes anteriors he parlat de les memòries que ell va publicar l'any 1994, traduïdes al castellà 4 anys més tard, el 1998. Es tracta, podríem dir, d'un pou sense fons, on amb l'excusa de repassar la seva vida, parla una mica de tot amb el seu estil directe, aquest estil directe i planer característic d'ell, farcit d'anècdotes, comentaris divertits i, sobretot, interessants, molt interessants, 700 pàgines que passen volant, un autèntic plaer. Una de les coses més atractives d'aquestes memòries són els capítols que ell dedica als seus col·legues escriptors de ciència-ficció, a molts dels quals ell va conèixer i tractar personalment. Són, podríem dir-ho així, pinzellades, breus apunts, retrats en miniatura. I partirem precisament d'aquests retrats per apropar-nos a la vida i l'obra de dos autors en concret, Robert Silverberg i Frederick Pohl. Però, ja ho avisem, ho farem, això sí, sense cap afany de repassar exhaustivament la seva obra, ni molt menys de valorar-la, perquè d'especialistes en aquests escriptors ja n'hi ha i de molt bons que poden parlar-ne amb més autoritat. Ens basarem més aviat en anècdotes, curiositats i, per descomptat, en els meus propis gustos personals. I comencem amb Robert Silverberg. Ell és un veteraníssim escriptor, té 90 anys i el mes de gener vinent en fa ja 91. Aquest és el retrat que en fa d'ell Isaac Asimov en les seves memòries, o millor dit, un fragment del retrat. Diu ell que les seves infanteses devien ser molt semblants perquè van tenir les mateixes dificultats per adaptar-se a la societat. I afegeix: de tota manera, els resultats van ser diferents. Jo sempre vaig ser escandalós i presumptuós i em relacionava amb la gent, de forma que tenia alguna cosa de bufó per aquells a qui no impressionava. En Bob Silverberg, per contra, era seriós i circunspecte, i tot i que tenia un fi sentit de l'humor, tan sols el demostrava de tant en tant i de manera inesperada. Una mica més endavant, Asimov continua dient: de tota manera, en Bob té alguns factors que juguen a favor seu. En primer lloc, és un dels millors escriptors de ciència-ficció i si hagués nascut 15 anys abans, hauria estat un dels tres grans i hauria ocupat el meu lloc. I apunta una altra diferència entre ells dos que és molt interessant i potser un pèl maliciosa per part d'Asimov, diu ell. En Bob va deixar d'escriure no ficció de manera deliberada perquè donava menys diners, mentre que jo crec que la diversió d'escriure no ficció compensa el dèficit econòmic. Quan va considerar que els seus editors deixaven que la majoria de les seves obres s'esgotessin, es va retirar durant 5 anys. A mi em resultaria inconcebible reaccionar d'aquesta manera. M'estaria castigant a mi mateix molt més que els meus editors i els meus lectors. Afortunadament, afegeix, al final en Bob va tornar a escriure. Malgrat les diferències que apunta Asimov, hi ha moltes semblances i paral·lelismes entre la vida i l'obra de Robert Silverberg i la seva pròpia. És veritat que Asimov era 15 anys més gran que ell, però fixeu-vos. Silverberg va néixer al barri de Brooklyn, de Nova York, i Asimov va passar allà a Brooklyn la seva infantesa. Tots dos han estat extremadament prolífics i presumien, a més de ser-ho, de jove, Silverberg escrivia sense parar. Va arribar a escriure, segons diu ell mateix, 250.000 paraules al mes. En tercer lloc, tots dos han escrit obres de ficció, però també de no ficció. I encara podríem afegir-hi una quarta anècdota més intranscendent i rellevant, però en fi, que tots dos han estat casats dues vegades. També eren molt competitius entre ells. S'explica l'anècdota que quan un dels dos visitava una biblioteca, es dedicava a comptar el nombre de llibres que hi havia d'ell i els que hi havia del seu col·lega, i que després es trucaven per comentar-ho. Pel que sembla, en aquesta competició solia guanyar Asimov. De fet, era el més conegut i el més popular de tots dos. En canvi, no hi ha molta diferència, no gaire, entre els llibres publicats pel que fa als llibres que van publicar cadascun d'ells. Depèn del recompte que es faci, però pel que sembla, Silverberg i Asimov haurien publicat un nombre molt, molt semblant de llibres. Atenció, més de 500, poca broma. Amb premis rebuts, si parlem de premis, Silverberg ha obtingut al llarg de la seva carrera 4 Hugos. El primer el va obtenir ja als 21 anys, molt jove, com a millor nou escriptor, i 6 Nebules. Asimov, si no ens hem descomptat, va acumular 7 Hugos i 2 Nebules al llarg de la seva carrera, entre altres reconeixements. El primer d'aquests Hugo que va rebre Asimov, recordem que l'Hugo és el premi més important de la literatura de ciència-ficció, va ser l'any 1963 pels articles publicats a la revista d'aquest gènere The Magazine of Fantasy and Science Fiction. La veritat és que va arribar força tard aquest primer premi, quan ja feia una colla d'anys que Asimov publicava novel·les i relats, i va ser curiós com va passar. Tornem a les seves memòries. Resulta que just aquell any 1963 el van convidar a fer de mestre de cerimònies del lliurament del premi, i això li va fer mala espina, perquè volia dir que una vegada més, un any més, es quedaria sense premi. Quan es disposava a obrir l'últim sobre damunt l'escenari, va fer, entre bromes, unes crítiques molt dures al comitè organitzador per haver-lo ignorat tot aquest temps, tant de temps, i llavors va passar l'inesperat. Després, diu ell, vaig obrir el sobre i, per descomptat, era un premi especial per mi pels meus articles científics al Magazine of Fantasy and Science Fiction. Em vaig quedar mirant estupefacte l'audiència, indecis, incapaç d'acabar de pronunciar el meu nom. I tothom va esclatar a riure. Vaig tenir la sensació que tothom sabia el que passava excepte jo. Quan es va queixar del parany que li havien parat, l'organitzador li va dir: «Tu eres l'únic autor de ciència-ficció capaç d'entregar-se un premi a si mateix sense enrojolar-se». En el que guanya clarament Robert Silverberg és precisament a les vegades que ha estat present a la cerimònia de lliurament dels Hugo, perquè hi ha estat amb totes, absolutament totes, no ha fallat mai, des de la primera que va tenir lloc l'any 1953, quan ell tenia només 18 anys. Escoltarem un àudio on ell mateix parla d'aquell moment tan especial. Diu: el que més recordo d'aquella convenció és que una tarda jo era al vestíbul de l'hotel de convencions dret al costat d'un noi jove anomenat Harlan Ellison, que també era a la convenció i amb qui, de fet, compartíem habitació. I vaig veure com 5 homes creuaven el vestíbul d'un costat a l'altre. Eren James Blish, Robert Sheckley, Fred Paul, Sprague de Camp i Willie Lay.
The thing I most remember about that convention and the people I saw there was not at the Hugos itself, but in the convention hotel lobby one afternoon. And I was standing at the side of things with a young guy named Harlan Ellison, who was at the convention. In fact, we were rooming together. And I watched as 5 men crossed the lobby from one side to another. James Blish, Robert Sheckley, L. Sprague de Camp, Willie Lay, and I forget who the 5th man was.
Diu també que mai ha oblidat aquell moment, perquè sens dubte havia de ser impactant per ell veure als seus 18 anys aquells escriptors que tant admirava passar just al costat seu. Amb el temps va tenir la sort d'unir-se a aquell grup i de fer-se amic de tots ells.
As time passed, I joined that group. I became friends with all of them. But it was a wonderful moment to see these great figures and realize that they're just people.
Reconec que no he llegit a fons l'obra de Robert Silverberg, però hi ha una novel·la que em va agradar molt. L'home dins el laberint, The Man in the Maze, de 1969, publicada aquí per Pagès Editors l'any 2002. Repassem l'argument per qui no l'hagi llegit o per qui l'hagi oblidat. Richard Muller és un home que temps enrere va tenir un contacte amb una raça extraterrestre que li va provocar una mena de malaltia que fa que propagui al seu voltant emocions molt negatives, odi, rancúnia, dolor, de manera que cap altra persona pot acostar-se a ell sense encomanar-se d'aquests sentiments destructius. En aquestes circumstàncies i sentint-se marginat per la societat, Muller decideix fugir a l'únic lloc on la humanitat no el podrà trobar. El laberint alienígena de Lemnos, les restes d'una ciutat abandonada fa milions d'anys pels seus creadors. És l'home dins el laberint. Però resulta que aquesta humanitat, que s'ha tret un pes de sobre veient com marxava, ara el necessita en una qüestió de vida o mort, perquè resulta que aquella, diguem-ne, malaltia de Muller pot ser la clau per salvar l'espècie de la destrucció. Un grup de soldats s'endinsen al laberint per mirar de trobar l'home que abans havien repudiat. Per qui no l'hagi llegit, no explicarem ara com continua la cosa i encara menys al final, que per alguns pot resultar una mica decebedor, però que recordo que a mi em va agradar. Dic recordo perquè la vaig llegir ja fa un temps i la recordo com una novel·la molt intensa, potser a vegades una mica angoixant, claustrofòbica, però que fa pensar i molt ben escrita. Potser no hi ha gaire acció, però planteja un grapat de qüestions que val molt la pena tenir en compte, sobretot el tema de l'aïllament i la marginació social, que, com sabem tots, segueixen tant d'actualitat avui dia com fa quasi 60 anys, que és quan Silverberg va escriure aquesta novel·la, The Man in the Maze. Però millor que sentim la veu del propi autor parlant d'aquesta novel·la, deia ell.
I know that the man in the maze holds up
Sé que l'home dins el laberint es manté vigent perquè encara s'imprimeix. Crec que el fet que els meus llibres continuïn trobant lectors indica que allò que estava escrivint, que considerava ciència-ficció estàndard, encara es manté avui dia. I afegeix una reflexió interessantíssima. Les coses han canviat molt, però el tema de l'home dins el laberint, un home en un planeta alienígena, això és inesgotable.
Which I regarded as standard science fiction, nothing off the main path, still stands up today. Things have changed, a great deal has changed, but the man in the maze, the theme of it, Earthman on an alien planet, well, that's inexhaustible.
Dèiem al principi que hi ha molts paral·lelismes entre la vida i l'obra d'Isaac Asimov i la de Robert Silverberg, i el curiós és que al final els dos escriptors van acabar col·laborant. A Silverberg li van encarregar a finals dels anys 80 que ampliés un relat d'Asimov i el convertís en novel·la. Es tractava de Nightfall, aquí conegut com Anochecer, un relat molt antic de l'any 1941 amb un plantejament molt original. L'acció es focalitza en un planeta llunyà on no existeix la nit, sempre és de dia. Però què n'opinava Asimov d'aquesta opressió, ell que era tan gelós de la seva obra i tan reticent a compartir-la? Acudim altre cop a les seves memòries. La veritat és que al principi no semblava estar-ne molt convençut, diu. Això significava que un altre escriptor podria arruïnar el relat i escriure qualsevol cosa que no fos d'estil Asimov. Però al final, quan va veure el resultat, va quedar més que satisfet, deia. Els meus temors eren infundats. En Bob va fer un treball magnífic i gairebé es podia creure que jo ho havia escrit tot. Es va mantenir fidel al relat original i hi havia molt poca cosa a discutir. I de fet, el que pensava Silverberg sobre aquesta qüestió era molt semblant. Tornem a sentir la seva veu suau i agradable.
That's actually a sad story. Isaac was ill. Isaac, though he didn't know it, had contracted AIDS through a blood transfusion, and he was very gradually dying. At the same time, his publisher, who had made a best-selling writer out of him, I mean, really best-selling, not just science fiction kind of best-selling, but New York Times best-selling, the publisher was pushing him to write more novels. And he couldn't do it. He's sick. Well, Isaac and I had a very close mutual friend, Martin Harry Greenberg. And Marty said to Isaac, you know, Bob could expand some of your old novellas into novels, and you could publish them as collaborations. And then you'd keep your publisher happy. You'd stay visible. How about it? And Isaac said, great. And next thing I know, we had a gigantic deal with Doubleday. And the first book was Nightfall, which we worked on together. He had ideas about how to expand his famous novel. But by the time I got to the third one, which was an expansion of The Bicentennial Man about the robot who wants to become human by learning how to die, Isaac himself was just about dead. He never read that book.
Com ell mateix explica, després de Nightfall, Robert Silverberg va repetir l'operació amb dos relats més d'Asimov, Duke Little Boy, El noiet lleig, que era de 1958, i The Bicentennial Man, L'home del bicentenari, que Asimov havia escrit l'any 1976.
We got a great deal of money for those books, and Isaac said to me, well, what if Doubleday loses money on them? I couldn't care less. The publisher had paid too much money for the books. Well...
Però tornem, ni que sigui per uns moments, a Nightfall, considerat un dels relats més brillants d'Asimov i de la ciència-ficció en general. Com dèiem, es va publicar l'any 1941 i plantejava un tema molt, molt interessant. Què passaria si en un planeta que mai ha conegut la nit, o que ja no la recorda, de cop s'anunciés l'arribada de la foscor i, per tant, l'aparició de les estrelles al cel? Resulta que la idea va néixer quan l'editor John W. Campbell va demanar a Asimov que escrivís la història després de comentar amb ell una cita del famós filòsof i poeta, entre altres coses, Ralph Waldo Emerson. Una cita que deia: si les estrelles apareguessin una nit cada mil anys, com creurien, adorarien i preservarien els homes durant moltes generacions el record de la ciutat de Déu? L'opinió de Campbell era ben diferent, era ben contrària. Deia ell, crec que si les estrelles apareguessin una nit cada mil anys, els homes es tornarien bojos. En qualsevol cas, Asimov va recollir el repte, aquest repte d'escriure un relat sobre aquesta idea, i el resultat va ser Nightfall, el primer dels seus relats, curiosament, que va ocupar la portada d'una revista de ciència-ficció i potser també el capdavall, el més conegut d'ell. L'interès per Nightfall va fer que l'any 1951, ja ha plogut força des de llavors, un programa de ràdio americà que es deia Dimension X en fes una adaptació radiofònica. No va ser l'única, però sí la primera. Escoltarem la presentació del programa i un breu fragment del seu contingut. Es tracta d'un document sonor històric, almenys pels amants de la ciència-ficció.
Adventures in time and space. Transcribed in future tense. Dimension X. The National Broadcasting Company, in cooperation with Street and Smith, publishers of astounding science fiction, bring you Dimension X. Ralph Waldo Emerson speculated, if the stars should appear one night in 1,000 years, how would man believe and adore and perceive for many generations the remembrance of the city of God? Now, this was philosophically interesting, but on the edge of the galaxy there is a planet which swings on its orbit in a cluster of 6 suns. These suns hang in the sky above. Never less than 2 shine down through the entire 23.8 hours of the planet's day. The yellow light has burned down on the planet continuously into the past, till the mind of man runneth not to the contrary. Theremin was a reporter for the Saro City Chronicle. He covered them all, from the night police beat to politics to the sports pages. And the city editor wanted him to cover the biggest story of the year, perhaps of all time. It was an interview, a particularly difficult interview. But then, since his first days as a cub, Thurman had specialized in difficult interviews. He didn't expect violence, though, from an astronomer.
You're from that newspaper? Well, you've got a lot of gall coming here.
Now, wait a minute, Dr. Anton. It's only a job.
I've read your paper. You've been riding this observatory for 2 months now. You've attacked me personally. I have nothing to say to you.
All right, look, this is your chance to get your side in the paper. I'll give it to you straight. 2 months ago, the observatory issued a press statement that the world was coming to an end. Now, that's the same story that the cult of Revelations has been preaching. And when a scientist backs that up, it's news.
Our conclusions have nothing to do with the cult. The cult of Revelations is full of superstition and mysticism. We are scientists.
Yeah. And you got the people pretty angry.
That does not matter.
You know, if I can't get the story from you, I'll have to go somewhere else.
Go ahead.
All right. You know, Dr. Anton, the paper can be pretty rough on someone who doesn't cooperate.
Young man, if you're not out of the observatory within 5 minutes, I shall call the police. Now get out.
Un fragment, doncs, de l'adaptació radiofònica d'aquest relat Nightfall d'Isaac Asimov. Això era... Concretament va sortir a través d'aquest programa Dimension X. Va sortir per ràdio el dia 29 de setembre de 1951. Com dèiem, Nightfall està considerat un dels millors relats de ciència-ficció de tots els temps i el propi Asimov, quan va haver de crear una empresa per raons fiscals, li va posar com a nom Nightfall INC. De tota manera, ell era bastant autocrític amb aquest relat. A les seves memòries no el considera ni de lluny el millor de la ciència-ficció, ni tan sols el millor dels seus. I diu que no entén el seu èxit tan apoteòsic, tan espectacular. Per ell, el millor dels seus era The Last Question, la darrera pregunta de 1956, i de la qual ja n'hem parlat en algun programa anterior. I molts lectors, entre els quals m'hi conto, pensem igual, fins al punt que alguns d'aquests lectors sovint resultaven una mica impertinents, una mica pesats per l'àudio del relat. Ell mateix ho explicava amb el seu habitual sentit de l'humor. Deia, sovint algú m'escriu per preguntar-me si puc donar-los el nom d'una història que creuen que he escrit jo i dir-los on trobar-la. No recorden el títol, però quan descriuen la història sempre és la darrera pregunta. Això ha arribat al punt que recentment vaig rebre una trucada telefònica de llarga distància d'un home desesperat que va començar dient: Doctor Asimov, hi ha una història que crec que va escriure, el títol de la qual no recordo. En aquell moment el vaig interrompre per dir-li que era la darrera pregunta, i quan li vaig descriure la trama va resultar ser, efectivament, la història que buscava. El vaig deixar convençut que podia llegir ments a una distància de 1.000 milles. Recordem-ne l'argument. En aquest relat de The Last Question, Isaac Asimov imagina que els ordinadors evolucionen durant milers de milions d'anys fins a convertir-se en el poder absolut, fins que arriba un moment, quan l'home ja ha desaparegut de la faç de la Terra i del cosmos, que un d'ells, anomenat AC, és capaç inclús d'aturar el procés d'esgotament i desordre de l'univers i provocar un nou començament.
And it came to pass that AC learned how to reverse the direction of entropy. But there was now no man to whom AC might give the answer of the last question. No matter. The answer, by demonstration, would take care of that too. For another timeless interval, AC thought how best to do this. Carefully, AC organized the program. The consciousness of AC encompassed all of what had once been a universe and brooded over what was now chaos. Step by step it must be done. And AC said, "Let there be light," and there was light.
I anem per l'altre protagonista, Frederick Pohl. Frederick Pohl, que va morir l'any 2013, ell havia nascut l'any 1919, curiosament només 5 setmanes abans que Asimov. I també va viure la seva infantesa a Brooklyn, com Asimov. També era molt prolífic. Ja veiem, hi ha un grapat de coses doncs, que uneixen els tres escriptors i, per damunt de tot, que eren molt bons amics tots tres. Asimov descriu així a Frederick Pohl les seves memòries. Diu, tot i tenir la mateixa edat, ell sempre ha estat més astut i ha tingut molt més sentit comú que no pas jo. Ho reconec i li demanaria consells sense dubtar-ne. I després afegeix, en Fred és una persona molt especial, no llança llampegades de tant en tant com jo i alguns altres futurians. Ell brilla amb una llum clara i uniforme. És un dels homes més intel·ligents que he conegut i sovint escriu cartes o articles per a revistes d'aficionats o professionals, expressant les seves opinions sobre temes científics i socials. Els llegeixo amb avidesa perquè escriu molt bé i amb molta claredat, i al llarg de 50 anys mai he discrepat de res del que ha dit. Si alguna vegada ha manifestat un punt de vista diferent al meu, de seguida m'he adonat que jo estava equivocat i ell tenia raó. I Asimov recorda que Pohl el va ajudar molt al principi, que va ser ell qui va fer possible que es publiqués la seva primera novel·la, Pebble in the Sky, en castellà Un guijarro en el cielo, de l'any 1950. I acaba dient, resumint, en Fred, més que cap altra persona, deixant de banda John W. Campbell, va fer possible que em convertís en escriptor. I com Robert Silverberg, Frederick Pohl també és una veu autoritzada en el camp de la ciència-ficció. Era un savi d'aquest gènere perquè, a més d'escriptor, ell també va ser editor i antòleg i, per tant, va treballar sovint, molt sovint, colze a colze amb molts altres escriptors. Ara sentirem uns breus fragments d'una entrevista que ell va concedir l'any 1963, quan tenia 44 anys d'edat, i on en primer lloc ens parla del que ell entenia per ciència-ficció.
To me, a science fiction story is a story which may take place in the future or on another planet or may involve some discovery of science, but whatever its thematic material is, gives us a view of ourselves from an objective point of view, what Harlow Shapley calls the view from a distant star.
Deia ell, per mi, una història de ciència-ficció és una història que pot tenir lloc en el futur o en un altre planeta, o que pot implicar algun descobriment científic, però que sigui quin sigui el seu material temàtic, ens dona una visió de nosaltres mateixos des d'un punt de vista objectiu, el que Harlow Shapley, un astrònom americà, anomena la vista des d'una estrella distant. Més endavant, Frederick Pohl, en aquesta mateixa entrevista, opina sobre l'impacte que la ciència-ficció pot tenir o pot haver tingut a la nostra societat.
I think that science fiction minded people, what are sometimes called time binding people, people who look ahead, are less likely to drop a match and start a forest fire or to do anything which will foreclose the rights of future generations. I don't know, again, that I can say that any science fiction story or even the total of all science fiction stories will have had any effect directly on the future of the world, but I do think that they may have started some people thinking in seminal directions.
Efectivament, ell deia, crec que la gent amb mentalitat de ciència-ficció, el que de vegades s'anomena gent que lliga el temps, la gent que mira cap al futur, és menys propensa a deixar caure un llumí i provocar un incendi forestal o a fer qualsevol cosa que pugui privar els drets de les generacions futures. No sé si puc dir que qualsevol història de ciència-ficció o fins i tot el conjunt de totes les històries de ciència-ficció hagin tingut algun efecte directe sobre el futur del món, però sí crec que poden haver fet que algunes persones pensin en les coses fonamentals. Com en el cas de Silverberg, que no sóc en absolut un gran coneixedor de l'obra de Frederick Pohl, però hi ha una novel·la que em va agradar molt. De fet, la posaria sense dubtar-ne ni un moment entre les 10 millors de ciència-ficció que he llegit mai. Es titula Portico, en l'original en anglès Gateway, de 1977, publicada aquí 10 anys més tard, el 1987, per Editorial Ultramar. Portico és la primera de les novel·les que Frederick Pohl va dedicar a la saga dels Hetche, una novel·la que en el seu moment va ser molt premiada, va guanyar en realitat alguns dels principals, dels millors premis de la ciència-ficció anglosaxona. Va guanyar el Nebula, l'Hugo, també el J.W. Campbell. Mm-hmm. penso jo que molt merescudament premiada amb aquests premis i altres. Fem un petit resum de l'argument. La raça anomenada Heche va existir fa almenys mig milió d'anys i se'n coneix ben poc d'ella, la veritat, però la trobada d'un arsenal de naus en un asteroide proper a Venus, anomenat Pórtico, propicia que els humans s'interessin per aquestes naus. El problema és que, en realitat, no saben com utilitzar-les. Les naus estan programades per anar a un punt de l'espai i després tornar. Aquest punt de destinació pot aportar a la humanitat nous descobriments sobre els Heche i sobre els misteris de l'univers, però també pot significar la mort. Bona part dels pilots que s'aventuren a explorar amb naus Heche no tornen mai o tornen destrossats. El protagonista de la novel·la és Bob Brodhead, un ex-prospector, un ex-explorador del futur, podríem anomenar-lo així, un nom una mica estrany, ja retirat, que pateix greus problemes de personalitat, de culpabilitat, i que ens explica les seves experiències a Pórtico, la base on s'entrenà i realitzà ell els viatges amb les naus Heche. Pórtico ens sembla una idea molt brillant que des del meu punt de vista l'autor desenvolupa d'una forma també molt brillant. A més, i això no passa gaire sovint, l'autor inclou enmig de la narració quadres o croquis on s'explica, per exemple, com és un forat negre, però també altres coses més senzilles de la vida que feia el protagonista Bob Brodhead en aquesta base Pórtico propera a Venus. Per cert, hi ha un tema de la formació alemanya Tangerine Dream de l'any 2022, aquest que està sonant, que es titula així Pórtico, encara que la veritat és que no sé si està inspirat en la novel·la de Friedrich Pohl o no. Pórtico és, sens dubte, una gran novel·la de ciència-ficció. Humilment jo la recomanaria a tothom. Llàstima que, en la meva opinió, no es pugui dir el mateix de les novel·les posteriors d'aquesta saga Heche. La continuació, Tras el incierto horizonte, encara penso que es llegeix força bé, molt lluny, això sí, de la primera part, però la tercera, L'encuentro, a mi, personalment, em va semblar molt fluixa. De fet, no vaig ser capaç ni d'acabar-la. Encara que, naturalment, altres poden tenir una opinió ben diferent. Anem acabant aquests somnis d'Andròmeda. Ja hem vist com el nom d'Isaac Asimov sempre apareix al darrere de qualsevol cosa relacionada amb la literatura de ciència-ficció. És una figura imprescindible, inclús ara, que ja fa més de 30 anys que ens va deixar un gegant. No és estrany que, a part dels premis que va rebre en vida i inclús després de morir, li hagin dedicat un cràter a Mart i també un asteroide. 5020 Asimov és un asteroide que forma part del cinturó d'asteroides i que va ser descobert l'any 1981. Primer es va dir simplement EX-19 i el 1996 se li va canviar el nom pel de l'escriptor i va quedar així, 5020 Asimov. L'asteroide Asimov, 1155 dies a donar una volta al Sol. i el seu moviment sobre el fons estel·lar és de 0,3117 graus per dia. Sembla una bonica manera de tancar aquest programa. Asimov es mou sobre el fons estel·lar a raó de 0,3117 graus cada dia. Immutable, permanent.